Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb Jordi Carretero, el nostre estimat tècnic, i Jordi Vilajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a David de Pensium i després xerrarem amb Xavier Pladevall, d'Acció Preventiva. Som-hi!
Ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem, és gran ser gran. Bon dia, Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrián, directora d'Inforesidencias, i un moment de... amb el Consell de Salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa. Quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
I avui, Anna, què estàs preparat?
Avui estic en plan gratitud. Llavors, doncs, us volia parlar d'una experiència que vaig tenir. Llavors, la setmana passada, a prop d'aquí, a prop de la de Ràdio Estel, 17 de juny, vaig anar al meu antic institut on vaig fer el BUP i el COU, que està aquí a Hostafrancs, a la carretera de la Bordeta, i es diu Joan Coromines. I per què? Pues fa 38 anys que el vam inaugurar. Vàrem ser el primer curs en entrar a l'institut, uns mesos abans de la selectivitat, tots nerviosos. I prèviament havíem estat uns anys mentre se'l construïen en un edifici a prop, al carrer 26 de gener, que es deia, no t'ho perdis aquest nom, Instituto Católico Social para Obreras, aquí a Sants. Però bueno, us explicaré el que ens va passar el dia 17 de juny. Es celebrava el comiat d'aquest institut. És a dir, fa 38 anys el vam inaugurar i el 17 de juny el vam tancar, perquè desapareix. Deixarà de ser un institut i passarà a... Es veu que tenen 2 anys d'obres i faran 2 pisos més i es farà una escola que anirà des de P3 fins a quart de l'ESO. I llavors volia aprofitar aquest espai per donar les gràcies a tots els professors que varen fer realitat aquests 38 anys de l'escola. I especialment a 2. El Javier Marsà i el seu equip, perquè van fer possible una trobada fantàstica fa una setmana, i després a l'Antonio Parra, perquè recordo que abans havíem fet fotos amb càmera i carret, i ell era com el reporter del grup i ens feia totes les fotos. I va ser meravellós poder tornar enrere 40 anys i veure les fotos de quan érem joves. I llavors, doncs, i també vull donar les gràcies a tots els professors que vam tenir llavors, perquè a part d'aquests teníem altres professors com com es deia, l'Àngel Díaz, que era un cul inquiet i ens feia anar... Pues, jo feia literatura espanyola i vam recórrer Espanya, vam fer la generació del 98, jo me'n recordo encara si tanco els ulls, puc estar a Sòria, al costat del riu, llegint poemes de Machado. Va ser, la veritat, uns anys molt, molt, molt agradables i crec que vam tenir molta sort de compartir amb tants professors tota aquesta experiència. I reflexionant sobre fa 40 anys, jo crec que vam ser uns privilegiats, la veritat. Teníem molts professors joves, ens portaven, clar, els veiem grans, però és que tenien com a molt 12 o 15 anys més grans que nosaltres. I tenien, ostres, moltíssimes ganes de fer coses, no? El Javier era, sobretot el Javier Marsà, pues jo crec que era una persona, jo crec que era l'ànima allà, no? Perquè era una persona molt directa, però feia el que deia. I tenia molta passió i una energia desbordant. Feu-vos la idea que té ara 69 anys i encara és ara el director de l'institut. Tanca l'institut i ell també es jubila al mateix temps. I jo crec que vam fer classes de filosofia que era pues, diferent, amb el Tauste, la física, amb el Salvador. Jo crec que ens han transmès part de la seva vivència. Recordem que estem parlant dels mitjans dels anys 80, on aquesta política, saps, estava tot en ebullició. I jo crec que vam tenir aquesta sort de que vivíem tot amb molta intensitat i érem espectadors de tot aquest espectre d'idees i de plantejaments. I recordant la setmana passada, jo diria, ostres, va ser meravellós poder veure tanta gent que no havia vist en 40 anys, que en alguns m'havia oblidat fins i tot del nom, o no el reconeixes, i dius, ostres, sí. Va ser meravellós poder anar per les aules i anar veient fotos de quan érem joves. Va ser meravellós repassar les coses que vam fer junts gràcies a aquelles fotos que ens ho recordàvem, no? I jo crec que va ser uns temps de joventut on van compartir aprenentatges i que aquests professors ens van transmetre uns valors que ens han acompanyat, jo crec, que tota la nostra vida, no? Com el companyerisme, la constància, la tolerància i la reflexió. És a dir, per un costat, és trist pensar que ja no tornarem a poder quedar, ja que l'institut deixarà d'existir i es porta una part de la nostra identitat i una part de la nostra història, però som conscients també que hem tingut molta sort de poder-ho viure i, sobretot, de poder-ho reviure fa una setmana. Gràcies a tot l'equip del Joan Coromines i un adeu amb molt de carinyo i amb una mica de llàgrimes als ulls, una mica d'alegria, una mica de tristor, però moltes gràcies a tots i adeu a l'Institut Joan Coromines d'Hostafrancs.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Després d'aquest emotiu tema del dia, Anna, l'entrevista d'avui.
Doncs avui tenim molta sort perquè ha vingut amb nosaltres i el tenim aquí a l'estudi, el David Igual. Hola, David.
Hola, què tal? Bon dia.
Que a més té una veu preciosa per a ràdio,
gràcies.
Siguem realistes. El David és el director d'operacions de Pensium.
Sí.
I llavors jo voldria que ens expliquessis una mica què és Pensium.
Sí, Pensium, vaja, que ens dediquem és a facilitar els diners que necessiten les persones grans quan han d'ingressar en un centre residencial. Ja sabem que mentre es pugui s'està millor a casa, però hi ha un moment en què l'opció de casa doncs, no és la millor opció i si es decideix ingressar en un centre, molts dels oients hauran observat o coneixeran que el cost de la plaça residencial doncs, és elevat comparat amb el que es cobra de pensió i llavors doncs, de cop doncs, te n'adones que és molt difícil poder ingressar amb els recursos que tens. Nosaltres el que tractem no és de donar una solució en aquest sentit i que les persones que hagin d'ingressar doncs, ho facin immediatament en el mateix moment que creguin que és oportú el seu ingrés.
I que no és necessari esperar, perquè normalment la mitja és esperar 2 anys fins que et donen una plaça pública. Això és la realitat que tenim avui. Llavors vosaltres en aquest procés podeu ajudar a que no s'hagi d'esperar una persona 2 anys a casa seva en males condicions, sinó que pugui ingressar en una residència.
Efectivament. Llavors, a més, doncs, amb la incertesa del procés d'avaluació, que doncs, has de rebre una visita, t'han de valorar, etc., i no saps doncs com anirà. No? I en aquest interval de temps, segurament necessites uns cuidadors assistencials doncs, força elevats, que es fa difícil doncs, de fer-ho a casa, no? Llavors nosaltres el que fem doncs, és des del moment que fem l'acord doncs, ja entreguem els diners que necessita la persona perquè pugui fer front al pagament. Normalment aquesta persona deixa lliure un habitatge en propietat, i el que fem és posar-lo en lloguer. Llavors doncs, amb els lloguers es paga tot. Habitualment amb el lloguer més la pensió tampoc arriba per pagar el que val la residència, perquè per fer números rodons, que la gent doncs, es faci una idea, doncs, la mitjana del cost d'una residència està al voltant d'uns 2.000, 2.000 i pico euros.
A Barcelona, 2.000, 2.400, entre 2.000 i 2.400.
Efectivament, sí. I probablement veurem pujades aviat.
I,
en canvi, la pensió, doncs, la mitjana està a 1.000, però la majoria de les persones, o moltes de les persones que ingressen, són vídues i graven una pensió de viudetat de 800 euros, Per tant, perquè la gent ho vegi, doncs estem parlant d'aquests 800 o 1.000 euros fins al 2.000-2.400 que ens comentava l'Anna. No? Llavors, doncs, a vegades amb el lloguer, encara que el posem al seu pis, tampoc arriba, però és igual, nosaltres li avancem tot el que necessita. I això es va, diguéssim, acumulant aquest dèficit fins al moment en què arriba la plaça que hem comentat, o desgraciadament la defunció, llavors aquest import que s'ha anat acumulant es continua pagant amb els mateixos lloguers. Sobretot el tema que és molt important, jo crec que l'oient doncs pugui entendre, és que així és com tenim clar que quan ens volem comprar un pis, doncs anem a buscar una hipoteca, no? Quan comprem un cotxe, a vegades doncs el préstec cotxe, no? Doncs per aquestes noves necessitats de les persones grans també estan sortint solucions, opcions financeres per poder pagar, diguéssim, el que han de fer front, no? En el nostre cas és una innovació que portem uns 4 anys ja funcionant, en particular doncs, aquí a Catalunya és on tenim més presència, i vaja, la diferència respecte a les altres opcions és que el pis que tenen aquestes famílies, doncs el mantenen sempre en propietat i mai el perden. És l'avantatge més important, no? Que doncs, home, aquell habitatge de fruit de l'esforç de tota la vida, segurament d'un préstec hipotecari que vas fer, etc., amb l'esforç de treball dels pares, doncs que no es perdi.
Sí, perquè ens passa molt, sobretot aquí a Catalunya, si tens una propietat, és un actiu i li vols passar als fills, normalment. És una mentalitat que tenim molt integrada. Llavors, això vol dir que per tenir l'opció de Pensium han de tenir un pis en propietat.
Han de tenir un pis en propietat, que és el que posem en règim de lloguer. Val. Per poder-ho pagar tot. Val. Amb el lloguer es paga tot, però efectivament doncs cal un pis en propietat o pot ser una segona residència que puguin disposar també. Val. I en aquest cas, fins i tot, doncs, podrien quedar-se en el mateix domicili. És a dir, la clau és tenir un pis en propietat que puguin cedir amb la idea de que no el perdran mai.
Val, que és la diferència.
És important, sí. Aquesta és la nostra proposta i el que, vaja, estem fent. I no sé si fins i tot doncs, recentment hauran tingut oportunitat de veure una campanya en televisió.
T'ho anava a preguntar. Que jo l'he vista, la de la Caporicita Roja.
Ah, això mateix. Sí. Doncs, vaja, hem volgut fer aquest anunci. Aquesta és una campanya de comunicació molt potent. És la primera campanya de comunicació que es fa a grans mitjans on s'anima la gent a que vagi a la residència quan ho necessiti.
Correcte.
Perquè fins ara havíem vist altres tipus de campanya en què, vaja, doncs semblava que anar a una residència havia de ser una cosa molt dolenta, no? Bé, nosaltres hem volgut explicar dins d'una normalitat aquesta qüestió i també d'una manera diferent. En lloc de posar doncs, la persona gran ajudada doncs, pels treballadors de les residències, que ho fan molt bé i així, aquesta idea, aquesta imatge més
desenfadada, així, no?
Hem volgut buscar una forma diferent, llavors és la caputxeta que es dirigeix a casa de l'àvia, al bosc, al mig del bosc, i quan arriba es troba el llop i el llop li dona una targeta que li ha deixat l'àvia, que li diu que està a la residència i que està la mar de bé i la mar de contenta. Evidentment, doncs aquí hi ha dos temes, no? D'una banda, animar aquesta qüestió quan sigui necessari i que podem tancar amb aquesta imatge dolenta que hem tingut doncs, durant aquests anys i que no ha fet justícia amb el que és la realitat. I en segon lloc, doncs, bueno, també, clar, lògicament és la nostra proposta, no?
Pues,
parlar de Pensium, eh?
Sí,
i sí. L'havia anat a la residència gràcies a que Pensium li ha ajudat a pagar-la, diguéssim. I aquesta és una mica la idea de la campanya i, vaja, estem força contents.
Molt bé, no? I jo me n'alegro perquè és que crec que molts mitjans no sé, els agrada fer mella amb això de que les residències són dolentes, quan realment un 5% del 95% no ho necessitarà, però un 5% de la població necessitarà una residència perquè són grans dependents i necessiten tenir una ajuda que segurament a casa pues, no poden tenir o no és de la qualitat que poden tenir en una residència. I crec que és important també donar a conèixer això.
Sí, totalment. I al final també que les persones s'informin, doncs, visitin els diferents centres,
sí,
consultin les opinions, la transparència del centre amb les seves pràctiques. I, bueno, coses que jo crec que s'aniran normalitzant amb el temps. I, lògicament, també, que mirin opcions de pagament. Perquè moltes vegades el que està passant és que el tema preu en aquest àmbit no s'expressa. Ja. A vegades dius, quan val la residència? 2.000? Ui, bueno, sí, ja ens mirarem, tu, que d'això... Eh? Llavors, doncs, vas tirant com pots a casa, tal, i a vegades no de la millor manera per la persona gran, i resisteixes anar a la residència perquè no coneixes les opcions de pagament, no?
O perquè penses que has de tirar dels teus fills mentre, i no tens present que tens un actiu, que és el teu pis, que pot fer aquest tipus d'operació. Si algú estigués interessat en el vostre servei, pots explicar una mica els passos perquè ho puguin entendre? Com va?
La primera qüestió és que ens truqui, clar. Ens truqui o ens enviï un formulari dels que tenim a la web, eh? Amb molt de gust l'atendrem.
A pensium.com.
A pensium.es.
Punes, perdona.
Pensium.es o al telèfon al 93 880 64 80.
Repeteixo el telèfon?
Sí, 880 64 80.
I pensium.es.
Sí. Llavors, doncs, una treballadora social l'atendrà a la família, estudiarà el seu cas i mirarem doncs el pis que té, l'estat en què està i si és necessari fer alguna petita intervenció per poder-ho llogar en les millors condicions possibles. Els pisos d'aquestes característiques, de vegades, doncs, fa temps que no s'actualitzen,
sí.
El mobiliari ha quedat una mica desfasat, antic, i per poder fer un lloguer en bones condicions és recomanable buidar, treure aquests mobles, perquè el llogater potencial que pugui venir li entri pels ulls ja. Llavors es lloga tot quan està més... es lloga millor quan està buit i recent pintat. I això és el que proposem a la família.
Val.
De vegades, fins i tot, doncs, quan és un pis doncs, més antic, a vegades cal fer alguna intervenció per poder obtenir els permisos de llogar, temes elèctrics... I però perquè es faci la idea a la gent, el mínim possible per llogar.
Val.
No anem a posar jacuzzis, no anem a posar coses, anem a fer el mínim possible per poder llogar i optimitzar, diguéssim, el lloguer. Llavors, doncs, bueno, doncs això es fa, li presentem una proposta a la família i ja li diem, doncs, mira, li entregarem tants diners cada mes, el pis el podem llogar amb aquesta quantitat,
val.
Es generaria aquest dèficit periòdicament, si això durés 5 anys, això aniria d'aquesta manera, si durés 3, aniria d'aquesta.
Quan dius dèficit, et refereixes que no arriba a el que necessita per pagar la residència. Llavors vosaltres l'adelanteu i llavors això després es pot continuar jugant més temps després.
Sí. Val. Nosaltres el que fem, perquè la gent ho entengui, és molt senzill. Juguem amb els lloguers.
Val.
Llavors, doncs, si amb el lloguer d'ara no n'hi ha prou, li avancem lloguers futurs.
Val.
I ja està.
Ara també.
Llavors, doncs, ha arribat el moment que ja no necessita que li deixem més diners, amb els mateixos lloguers paguem el que abans hem anticipat.
Val.
Ja està. I quan s'ha acabat, doncs, escolti, aquí tingui vostè les claus en el pis i pot fer el que vulgui, vendre. En qualsevol moment pot vendre, també. En qualsevol moment pot vendre o llogar, vull dir que sense cap cost. Llavors, aquí el que s'ha de gestionar molt bé, i això és una altra qüestió que també voldria cridar l'atenció als oients, és el tema del lloguer. Perquè moltes vegades la gent s'envalentona. Ah, no, per llogar, doncs ja lloguem nosaltres, així, no?
Sí, no.
Llavors, doncs, apareixen els problemes de llogater que no paga i moltes incidències que un particular, doncs, llavors, doncs, això li ocasiona moltíssimes dificultats, Nosaltres busquem un lloguer solvent, de fet, fins i tot fem l'assegurança d'impagament. O sigui que si el lloguer no... el llogater no pagués, tenim una cobertura.
Però s'encarregueu tot vosaltres?
Tot. No, la família no ha de fer res, no ha de pagar res, i aquesta és la proposta.
Molt bé, molt interessant. Doncs, per part nostra, moltíssimes gràcies per tota la informació i ens tornes a recordar, si estan interessats, el telèfon.
Sí, el 93 880 64 80 o la nostra pàgina web de pensium.es.
I sobretot jo comentar que sempre estàs parlant amb treballadores socials que coneixen molt bé tot i llavors doncs, jo he parlat amb algunes d'elles i són realment molt, molt eficients i se saben totes les coses perfectament i saben valorar molt bé i comentar-te què et pots esperar també quan parlis amb elles, sí. I què et pot aportar l'administració en funció de com estiguis.
Sí, aquesta va ser una aposta perquè efectivament doncs, és molt important que quan parlis amb la família el nostre recurs sigui com un complement a les ajudes públiques, no cosa no treu l'altra. Llavors, doncs, aquestes treballadores socials sempre orienten doncs, en benefici de la família, a més tenen una sensibilitat especial.
Té una sensibilitat molt especial. Es nota que són treballadores socials i això ho transmeten.
I tant que sí.
Enhorabona pel projecte aquest. Gràcies,
moltes gràcies,
David.
Moltes gràcies, un plaer.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui porto les ofertes de l'última setmana i tenim 160 ofertes a la província de Barcelona. Què és el que més es busca? Com sempre, gerocultors i gerocultores. 81 places disponibles. Si esteu interessats, entreu a la borsa de treball d'inforesidencias.com i podeu anar seleccionant per població per veure si hi ha alguna que us interessa i podeu enviar el currículum. Professionals d'infermeria, es busquen 17 infermeres, educadors socials, 10, terapeutes ocupacionals, 9. És a dir, i inclús dieu, pues, soc un professional administratiu, treballo en un altre sector, però m'agradaria canviar i vull entrar aquí a el que és el sector de la dependència, de les residències i centres de dia. També hi ha llocs, hi ha 4 places vacants que s'estan buscant. I després es busquen fisioterapeutes, podòlegs, inclús professionals de cuina. Es busquen 7 professionals de cuina i de manteniment, 3. També es busquen metges i inclús també treballadors socials, 5. És a dir, i psicòlegs, també, 3. És a dir, si esteu interessats en buscar feina en el sector de la gent gran, no us oblideu d'entrar a inforesidencias.com. I ara parlem de la pregunta al treballador social. Ens ha arribat una pregunta que és, ostres, m'acaben de dir que el meu marit té Alzheimer. I això pues, m'està afectant molt. Què he de fer? Jo diria que implica molts canvis a nivell familiar. A mesura que, i sobretot al començament no, però a mesura que va avançant, les persones diagnosticades requereixen cada vegada unes cures més constants. Llavors, normalment, perquè us feu la idea, la cuidadora principal, i ja ho dic en femení, normalment acaba sent una dona, o la dona, o la filla. ¿Vale? Un 80% de les cuidadores no professionals, és a dir, a casa, són dones. I el procés de la malaltia pot arribar fins a 15 anys. És a dir, jo sobretot el que dic és que si us heu d'encarregar una persona que comença a tenir Alzheimer, intenteu aprofitar i agafar tota la informació que pugueu, perquè provoca bastant estrès i bastanta ansietat. Llavors, hi ha diferents fundacions, la Fundació Pasqual Maragall, Alzheimer Catalunya, el bloc d'inforesidències, estem donant sempre molts consells per persones que comencen amb demència, i sobretot, si podeu, aneu a un grup, perquè ajuda molt estar en un grup que es pugui parlar de les coses, i després, fins a quin nivell podeu estar a casa i a quin nivell penseu que potser és important o portar a començar en un centre de dia o començar a pensar en una residència.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I estem arribant al final de És gran ser gran. Bona tarda, senyora Anna.
Bona tarda i moltes gràcies.
I sobretot moltes gràcies per el tema del dia que ens has deixat aquí a l'estudi, doncs amb el cor encongit i pensant en el passat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
I Ja estem, Acció Preventiva. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Com estem?
Pues molt bé, molt acalorats aquí a Barcelona. Bueno, des de fot uns dies fa una calda de calample, però traient d'això, fantàstic, meravellós.
Avui et veig especialment content. Ens vols explicar alguna cosa?
Bueno, que acabo d'arribar de creuer, amb tot l'equip, perquè hem fet 10 anys i, bueno, ens hem anat tota una setmaneta de creuer pel Mediterrani a celebrar-ho. Llavors, bueno, això és motiu d'alegria.
Que sàpigues que aquí a l'estudi de Ràdio Estel tots us tenim molta enveja. Enveja sana, però molta enveja. Poder reunir tot l'equip, poder celebrar que ja feu 10 anys i anar de creuer, vull dir, és un motiu d'enveja. Enveja sana, Xavier?
No, forma part del que prediquem, no? De l'empresa sensual, no? Aquella empresa que enamora en el treballador. Pues, evidentment, moltes paraules, però, bueno, por sus hechos los conoceréis, no? Vull dir, els fets són els que compten, no? I evidentment, pues, tenim que ser, un té que ser conseqüent en el seu predicat. Pues, tots invitats, gastos pagats, una setmaneta. Bueno, molt contents.
No.
La veritat és que això fa equip, coneix, i et permets el luxe de conèixer millor els teus companys.
A partir d'ara, que sàpigues que rebràs molts currículums vitae, perquè tothom es voldrà apuntar amb vosaltres. Bromes a part, però sí que realment això és, això demostreu la vostra salut, la salut emocional, que tan important, com hem anat repetint programa darrere programa, amb vosaltres. Llavors, avui el tema que tenim sobre la taula és el tema seguretat vial. Per què és un tema tan recurrent al començament de l'estiu?
Bueno, per què? Pues perquè, per tres motius, bàsicament. Primera, perquè la persona baixa la guàrdia. Està comprovat de que quan la persona li queden entre 3 setmanes i 15 dies per agafar vacances, es produeix en les persones un estat ja de prerelaxació, en tots els sentits. No només hi ha un plus d'accidents laborals en temes de conducció, sinó també hi ha més atrapaments en màquines, hi ha més caigudes d'andamis, no? Tot compta. Per què? Perquè la persona mentalment ja està pensant en les vacances i, per tant, baixa la guàrdia. Llavors, la sessió d'avui és de seguretat vial, però en si podria ser de relaxació enfront a l'antesala de la vacança, no? Seguretat vial per què? Pues molt senzill, perquè majoritàriament tothom es desplaça en cotxes per anar a treballar, per més que ens intentin agafar i des de les administracions incentivar el transport públic, però no s'està fent prou bé perquè no s'està aconseguint, no? Llavors, bueno, els accidents al volant, ja no necessàriament al volant o al manillar d'una bicicleta o d'una moto, pues està comprovat que en aquestes èpoques hi ha un repunt a l'alça important. No per fotre el cafre, no? Sinó per relaxació. El que els anglesos o americans diuen absent-minded, no? O sigui, estàs en els núvols, no? Estàs en els núvols. Està pensant la persona en el seu i no prestes atenció pròpiament a el que fa.
Degut a que estem a prop de començar les vacances, doncs baixem la guàrdia, ens relaxem més, i això provoca i es nota amb un increment dels accidents de cotxe, però també tota mena d'accidents, inclús doncs a la fàbrica.
Sí, a la fàbrica o fins i tot en el supermercat. Vull dir, mira, l'altre dia, un cas totalment atípic, no? Hi ha un supermercat a Corbera, que no direm el nom, però que el pàrquing té una mica de pendent i la persona no va posar el fre i automàticament aparca, el cotxe no se li va, però quan agafa i està carregant el maleter, llavors, fruit de que el pes el té cap enrere, fa pressió cap endavant i automàticament el cotxe, el no està frenat, se li estampa en el cotxe de davant. Sort que en aquest cas no passava ningú per davant, perquè si no se me la porta.
Llavors, a part de baixar la guàrdia, d'aquesta anècdota que ens has comentat, Xavier, Què més pot justificar aquesta importància de la seguretat vial ara que estem abans de començar l'estiu i abans de començar vacances?
Bueno, de fet, hi ha campanyes de sensibilització de tràfic, però majoritàriament estan basades en la velocitat, no?, o en l'alcohol, no? Llavors, bueno, si fem un mix de les dues i li afegim la relaxació, aquí tindríem els trens grans, diguem-ne, palanques d'accidentabilitat, no? L'alcohol, no perquè la gent vagi borratxo, perquè l'alcohol tothom l'associa a anar mamat, no? Hem parat per agafar i dinar, o el típic comercial que se'n va a dinar amb un client i es veu dos copes de vi, i clar, en aquesta calor que hi ha, pues agafa somnolència, després una digestió pesada, em fot una fabada. És impossible menjar-te una fabada i no acompanyar-la en un bon vi, no? De Rioja, possiblement, no? Pues et fots dos copons i evidentment, pues, bueno, quan agafes el cotxe tens una digestió pesada perquè no t'ha donat temps a digerir-ho, i se suma l'alcohol, la digestió pesada i el calor, t'agafes somnolència i te la fots, no? Llavors, repeteixo, tenim que tindre en compte si volem baixar l'accidentabilitat al volant. Quan dic el volant, el manillar o el que sigui, això, cuidado amb els menjars copiosos, refrigerar el cotxe abans d'arrencar, no costa res arrencar i tindre 5 minuts l'aire condicionat posat, i així quan nosaltres ja agafem i entrem ja estem fresquets, i per altra banda no atiborrar-nos no? Si a sobre no vaig fet un boig, pues, escolta, tinc tots els números de no tindre un accident, que d'això és el que es tracta. Apareixo, ja en aquestes quatre palanques, que no costa res tindre-les en compte, i això ens garantitzarà en gran mesura arribar sants i estalvis a casa.
Llavors, aquest nombre d'accidents ha augmentat amb els anys o s'ha estabilitzat?
Bueno, ha augmentat, des del 19, des del 2019 un 15%,
Un 15%.
Que no és moco de pal, Vull dir, sí. En comparació en el 2019, el número d'accidents ha incrementat un 15%, I des de setembre de l'any passat s'han registrat 43.627 accidents laborals de tràfic. Accidents en baixa, a part tots aquells que són un copet, que no m'han produït un latigazo cervical, que no, en definitiva, que no m'han causat baixa. Però aquestes xifres normalment no es publiquen per no generar alarmisme social, no? Però sí, des del 2019 han augmentat un 15% l'accidentabilitat al volant, i de setembre, el que portem d'any, doncs portem això, 43.627 accidents laborals de tràfic en baixa. I això suposa un increment d'un 25% respecte als que vam tindre el 2020.
Perquè llavors, això vol dir que es comptabilitza des de que surto de casa fins que arribo a la feina, i des de que surto de la feina i arribo a casa. Aquí l'empresa...
No, i a més, també permetem una matització. També reflexen a aquells que són desplaçaments derivats del treball que se m'assigna. Vés-te'n a veure el client aquell i fes-li manteniment de la maquinària. O bé si se li ha espatllat una peça i porta-li. Sí? No. O sigui, els que tu deies eren els incidents in itinere, de casa al treball i del treball a casa, i els que jo també t'he dit, que també entren dintre del que serien aquestes xifres, serien els accidents in missió o en missió, o sigui, traduït a l'espanyol, com a conseqüència del treball que desenvolupo.
Llavors, una pregunta. Les empreses, és habitual que facin campanya de conscienciació perquè el treballador prengui mesures, el que estàs dient tu, però que, o es desentén de quan el treballador va cap a casa en un sentit o en un altre? M'entens el que avui...
Sí. A veure, les empreses grans sí que fan campanyes de sensibilització. La mitjana empresa dirien que ho fan un 20% de les mitjanetes empreses, màxim un 25%, depèn dels sectors, eh? I per suposar la petita empresa no ho fa.
Una pregunta. L'efecte de, que hem tingut a Catalunya de que han desaparegut els peatges es correspon també amb aquest augment del 25% d'accidents?
Bueno, tindrien que discriminar que sí i que no, no? Però el que està clar és que el peatge era un freno, un freno econòmic, una barrera econòmica enfront a anar per l'autopista. Per tant, a ningú se li escapa que en una carretera pots córrer menys i en una autopista pots córrer més. Llavors, a títol personal et diré que a data d'avui no hi ha estadística, però jo crec que sí, perquè hi ha més gent que passa per l'autopista i, per tant, més gent que corre. Per tant, en comparació a abans, jo crec que hi ha més gent a les autopistes que abans i, per tant, com que són vies ràpides, doncs hi ha més gent que va ràpid i, per tant, hi ha més accidentabilitat. Evidentment, si tu vas a 60 per hora, no tens el mateix risc que se't peti una roda i facis una tempina, i tampoc tens en el cotxe davant, vale, però que estiguis de baixa, no. Mentre que si tu vas a 100, no 120, i se't peta una roda, pues, evidentment és més fàcil que te'n puguis empotrar en el de davant i que et facis més mal.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pradevall, CEO d'Acció Preventiva. I una pregunta, perquè jo em poso a la pell de la petita i mitjana empresa, de la gran empresa en costa més. Si no faig res, em pot passar alguna cosa? Puc tindre alguna mena de responsabilitat si no actuo de manera preventiva davant dels meus treballadors?
Pues no és que puguis tindre alguna, sinó que les tens totes. Si l'accident és derivat del treball que jo li assigno a la persona, pues evidentment tindré que preventivament haver obrat en conseqüència. Sense haver dit, o sigui, si el meu treballador, dit d'una altra manera, té que agafar el cotxe seu o de l'empresa per desenvolupar la tasca que se li assigna, tenim que haver-li donat formació en seguretat vial. Que alguns em diuen, escolti, que jo ja tinc el carnet de conduir, que això són tonteries. No, la llei de prevenció ens deixa ben clar que tindrem que informar i formar els treballadors, a tots i cada un d'ells, en funció dels riscos inherents a l'activitat que jo li assigno. Si jo li assigno fer de comercial, doncs té que agafar el cotxe. Si li assigno fer tasques de manteniment de maquinària i té que anar a casa dels clients, tinc que informar-li i formar-li sobre els riscos que tindrà en la tasca que jo li assigno. Per tant, com que té que agafar el cotxe, repeteixo, sigui seu o de l'empresa, tindré que donar-li doncs, un curs de seguretat vial. I, evidentment, aquesta formació no podrà ser de qualsevol manera. Dono un curs online i fora, no? La llei em diu que té que ser teòrico-pràctica suficient i adequada. Per tant, només ens queden dues coses. O la part teòrica sí, que la podem fer en una aula o podem donar-li un online, no? Però per la part pràctica, doncs una de dos. O comptem en simuladors i li fem a través de simuladors, o, jo què sé, li agafem un curs teòrico-pràctic a Campadró, al circuit de Campadró o al circuit de Montmeló, que és on els fan aquí a Catalunya, no? Perquè, evidentment, no anirem agafar i pujar el cotxe que et dona una formació al mig de l'autopista, al mig de la carretera, no? Això té que ser en circuit tancat. I en aquesta experiència, en aquesta formació pràctica, tindrem que reproduir totes aquelles situacions que ell pugui tindre en la seva realitat del seu dia a dia. És a dir, si un comercial fa la ruta del nord i plou a bots i barrals, doncs tindrà que saber conduir baixa els efectes d'una pluja a bots i barrals, o escarxa, o neu. Per què? Doncs perquè per aconseguir que el dia que li passi aquest senyor o aquesta senyora tingui uns recursos a modus de fons d'armari per saber doncs, que té que fer un contravolant. I no només saber mentalment que el té que fer, sinó com fer-lo, no? I l'única manera passa per fer pràctica, pràctica i pràctica.
Llavors, la pregunta del millón, i crec que els nostres oients, tothom s'està plantejant, com podem promoure la seguretat vial dintre de l'empresa? Què és el que aconsegueu vosaltres?
Sí, la manera més fàcil és, en un primer moment, donar-li una formació online. Ja no preparar el cop de multes enfront a inspecció de treball, sinó per sensibilitzar la persona. Hem dit sempre que la formació el que persegueix és millorar la percepció de risc dels treballadors i treballadores. Però això en un primer moment correcte i a partir d'aquí en una altra segona fase, no? Pues, fer aquesta part pràctica que jo us aconsello en simuladors perquè pel cost d'una pràctica en simulador que bueno, per barba pot costar 100 eurets, bueno, aconseguirem uns resultats fantàstics perquè la persona millorarà en perícia de manera molt important. Però repeteixo, sempre trajes a mida. Quins són els riscos que té aquesta persona? Pues, ostres, va vindran clients. Pues, el que tenim que projectar-li ja no és, si, a diferència del comercial que feia la ruta al nord i via bots i barrals, no té sentit que en aquest senyor o senyora que es mou per Barcelona i que província de Barcelona com a molt, pues, escolta, que li donem la de bots i barrals, perquè quants dies de bots i barrals plou a Barcelona, pues, i cada vegada menys. Pues no, en aquest senyor o en aquesta senyora els hi donarem de, escolti, miri, els efectes que l'alcohol o el menjar copiós produeix després de dinar, especialment quan fa calor, i això ho experimentarà en la seva pell en un simulador per un cost ínfim de 100-150 euros, depèn de lo ambiciós que pugui ser aquest curs, no?
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Estem amb Xavier Pradevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens està comentant, parlant, sensibilitzant, com sempre, sobre la seguretat vial, un tema que, sobretot al començament de l'estiu, avui, com a ciutadans normals de carrer, des de mitjans de comunicació se'ns estan fent molta insistència, a més amb aquestes calors, a més també ara tenim l'afegit a Catalunya i a Espanya també els incendis forestals. Com ara que la ràdio és un món que anem molt de pressa i demanem pues, molta sintetització de la informació, ara ens queden 2 o 3 minuts, quines conclusions podríem arribar importants respecte a la seguretat vial que es puguis transmetre, Xavier?
Pues mira, el primer és que tindríem que impartir formacions a la nostra gent sobre seguretat vial específiques, no? Adreçades exactament a totes aquelles persones que agafen el cotxe, la moto, per desenvolupar les seves tasques. Per altra banda, és important fer-se revisions mèdiques periòdiques per veure que estan capacitades per agafar i poder portar el cotxe, perquè si no hi veuen, doncs malament rai, no? No, és que, oiga, que la revisió mèdica és voluntària. No, escolti, si vostè porta cotxe o moto, perd el factor voluntarietat i, per tant, és obligació. Per altra banda, ostres, fer manteniment en els cotxes d'empresa i en els cotxes particulars. Jo crec que això és bàsic, no? per altra banda, informar-nos, no? És molt, va molt bé la navegació en GPS avui en dia, perquè, i no tenim la, la precaució de fer-ho, no? Escolta, mantinc en les Sitges i sempre anem com a autòmates, no? Sempre posem l'automàtic i tirem pel recte, no? No, mirem les vies que estan més descongestionades. Això ens ajuda a evitar accidents, eh? Bueno, d'alguna manera jo diria que prudència, eh? I seny. Aquest seny català que sempre ens han ponderat, doncs posem-lo en joc, especialment en aquests moments, a bon fruit de la relaxació, perquè venen les vacances, baixem la guàrdia i, evidentment, això de baixar la guàrdia és quan es produeixen els accidents. Jo estic pendent del que faig i com ho faig, difícilment el tindré, salvo alguna situació sobrevinguda no controlada. Per tant, posar punt focal, en definitiva. Aquests serien els meus quatre consells.
Jo n'afegiria un que em va passar la setmana passada, que vaig anar a Logroño, i quan vas a Logroño, lògicament menges, i menges molt i molt bé. Al tornar vaig dir, no puc més, vaig parar a l'autopista i vaig fer una becaina, perquè veia que tot això, tot el que ens estàs dient, a mi em sobrepassava. Vaig dir, millor parar, dormir 5-10 minuts, després seguir via, perquè sota el sol, conduir, crec que eren les 4 o 5 de tarda, es va fer com molt costa molt. Llavors, això també és recordar a la gent que es pot parar i es pot descansar, que no hi ha cap problema, perquè el temps més val arribar bé que no arribar pas malament.
Totalment d'acord amb tu, i jo afegiria, si pot ser de mitja hora, no la fem de 10 minuts. Mullar-nos a la cara, refrescar-nos, fer parades, planificar una ruta llarga, fem parades pel camí. Bé, són tota una sèrie de consells, que per molts ja són sabuts, però com que són tan sabuts i ens l'han repetit tantes vegades, pues a vegades no ho fem. I aquesta és la dura realitat. La dura realitat és que, i en això, si et sembla, doncs posem el punt i final, és que bueno, del 2020 al 2021 han hagut 15 accidents mortals més a les carreteres. Bueno, i que la seguretat vial és la segona causa d'accidents mortals més importants després de, en aquests moments, els infarts i els derrames cerebrals, no? O sigui, aquests són les dues causes de majors d'accidentabilitat laboral. La primera, repeteixo, tot el tema trastorns psíquics, infarts, que deriven en infarts i en derrames cerebrals, i la segona, tot el tema de la seguretat vial.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, per una vegada més per aquesta masterclass que ens has dedicat aquest dissabte aquí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi Carretero. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.